o l'opció podcast. Hi trobareu tots els continguts dels programes d'àmbit local emesos per aquesta sintonia. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. Dissabte 14 d'abril a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, trobades de música mediterrània. Clara Peia, Oceanes. La Mar Mediterrània s'escriu amb veu de dona i les 13es trobades de música mediterrània volen reivindicar la seva feminitat amb aquest concert, Oceanes, de Clara Peia. Dissabte 14 d'abril a les 9 de vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Jo vull pizza.
Jo vull pazza.
No, pizza.
Que no, pazza.
Pizza.
Pazza.
Pizza Pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del Golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza Pazza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia. Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pasta sense gluten.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
El Maram m'acull un any més.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cup, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh, oh. Hasta luego, Cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són dos quarts de dues tocats i a la sintonia de Ràdio L'Escala tornem a obrir micro ara per encarar en directe l'espai Alcaldia, amb Víctor Puga, alcalde de l'Escala. Víctor, sigues molt benvingut una setmana més.
Moltes gràcies, Abel, molt bon dia a tothom.
Tot bé a l'Escala?
Tot bé a l'Escala, podríem estar millor sempre, però no ens queixem que la cosa funciona bé.
La pluja ha plogut bé, ha caigut ben caiguda, entenc.
Sí, 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 es reforça un hivern que l'altre dia comentàvem molt... des del punt de vista climatològic amb moltes variacions, però un hivern d'aquells que recordes, perquè ha fet una mica de tot, la pluja és necessària, per tant, benvinguda, i en definitiva, quan toqui fer bon temps, doncs que arribi bon temps, això sobretot. Uh-huh. I ara estem encara, doncs, estem a la primavera, és veritat, per tant, ja toca una mica aquestes variacions pel que fa al clima.
Amb en Joan ho discutim sovint, som a la primavera i voldríem que fes sol cada dia,
doncs clar,
no. Però la primavera no és tan i tan bon temps, la primavera és temps de puges i baixes,
sí.
I de dites com aquella de per abril, lluvies mil, no, diu? En fi, coses d'aquest temps. Aquesta setmana hi ha hagut el primer dilluns de mes, el primer dilluns, diguem-ne, laborable, després de Setmana Santa, després del dilluns de Pasca, i hi havia ple aquest dilluns passat. Parlarem del ple, parlarem de punts que s'hi van discutir, parlarem d'altres aspectes de l'actualitat local i donarem pas també a oients. I la primera trucada ens entrava ara mateix i avui comencem precisament amb trucada. Bon dia.
Bon dia i bona hora.
Parlem amb...
Joan Costa Gamell.
President de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil.
Sí, senyor.
Digueu, Joan.
Mira, jo li volia comentar amb en Víctor que he estat veient en els diaris que s'estava intentant fer una arreglo, el que és la comissaria de la Poli i dels Mossos, a veure si amb aquesta mans projecte hi ha pensat amb la possibilitat de que nosaltres ens posessin allà dintre.
Uh-huh. Allà dintre, que no vol dir el calabós, eh, Joan?
No, 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 jo que tinc una porta directa fora.
Molt bé, doncs ho comentem. Era un dels temes que havíem de tocar en el programa d'avui, si quedava temps. Mira, canviarem l'ordre i començarem per aquí.
Molt bé. Vale.
Gràcies, Joan.
Molt bé.
Gràcies, Joan.
A tu.
Jo dic que havíem de comentar aquest tema perquè fa pocs dies el delegat d'Interior a Girona, el senyor Albert Ballesta, va visitar l'Escala i va anar precisament amb l'alcalde a visitar la comissaria i a plantejar les possibilitats d'ampliació en la mesura que hi ha bona part de la instal·lació actual amb barracons, amb prefabricats, i l'espai és molt i molt acotat. A més, hi ha aquesta línia que jo desconeixia de l'Associació de Protecció Civil que demana un espai a tocar de la policia, que és amb qui relacionen molt directament, no? Parlem del tema, Víctor, de com va anar aquesta trobada i de la concreció que demana Joan Costa.
Sí, doncs aquesta va ser una trobada que va ser sol·licitada per nosaltres, per l'Ajuntament, però dins la relació, doncs, de franca col·laboració que tenim amb el Departament d'Interior, en aquest cas amb el director i amb el cos de Mossos d'Esquadra, des de fa molt de temps. Per tant, periòdicament ens hem trobant, més enllà dels juntes locals de seguretat, doncs, quan hi ha alguna qüestió que cal analitzar, doncs tenim una relació molt fluida. I el van trucar el senyor Ballesta amb una doble voluntat, amb una visita, doncs, de les nostres instal·lacions, de la policia i Mossos d'Esquadra, també l'Ajuntament, primer de tot per reforçar aquesta aposta de policia conjunta, de caserna d'alguna manera compartida, i aquesta proposta de col·laboració, de coordinació entre la policia local i Mossos d'Esquadra, que va ser pionera al país, aquí a l'Escala, i que ha donat, doncs, bons fruits, i que ara aquest model es va reproduint, doncs, a diferents comissaries. Per tant, per una banda, un tema més polític, i d'altra, una qüestió, doncs, que no és desconeguda per ningú, i és que les instal·lacions de la policia local, també de Mossos d'Esquadra, són millorables. I en el seu moment es va plantejar, doncs, una possibilitat a Can Parals de construir una nova caserna, per una qüestió bàsicament econòmica i de disponibilitat, sobretot en aquest cas de la Generalitat, doncs això és difícil, i actualment encara es veu més difícil. I jo crec que no podem posposar eternament una solució que millori les condicions a les que treballen els agents, tant de la policia com de Mossos d'Esquadra, com també del servei que presten al conjunt de la ciutadania. Per tant, li van demanar que vingués, va venir, van fer una visita i van mostrar el nostre interès ferm en fer una millora, en projectar d'entrada, fer un projecte per millorar, doncs, aquest espai, l'espai actual, que té possibilitats, perquè és un espai, doncs, amb prou amplitud com perquè es pugui ampliar la caserna, es pugui millorar, doncs, l'accés, i pugui haver fins i tot, es parlava en aquell moment, d'un aparcament soterrat que donaria servei més enllà de la policia i del sector, també al CAP, que hi ha un dèficit d'aparcament en aquest centre d'atenció primària, que properament també es veurà ampliat. Per tant, aquí, allà apareix una possibilitat de millora molt important a nivell d'aparcament, d'estacionament i també de condicions de treball i de prestació del servei. I la veritat és que va ser una reunió que calia fer perquè, òbviament, si ho fem, si l'Ajuntament aposta per aquesta línia, doncs ho han de fer-ho amb consens amb el Departament d'Interior, i per tant el seu màxim responsable a Girona és el senyor Ballesta. Per tant, va anar molt bé, i ara el que pertoca és que els nostres serveis tècnics estudiïn tot aquest espai, la parcel·la que hi ha lliure actualment entre la comissaria i el CAP és una parcel·la que amb pràcticament la meitat d'aquest espai cedirà al CAP per una futura ampliació. Això també està, vull pensar que està proper, perquè en la llista de prioritats del Departament, en aquest cas de Salut, doncs estem a dalt de tot, això és el que ens han dit, i quan s'activi, doncs, un nou pressupost i hi hagi possibilitats, doncs, aquesta pot ser una de les actuacions primeres que es faci, doncs, a comarques gironines, de millora en un centre, en aquest cas, d'atenció primària. Si això passa aviat, doncs això seria bo fer-ho coincidir amb aquesta millora també a la caserna i amb aquestes possibilitats de tot aquest espai, de fins i tot, doncs, això, pensar en un aparcament soterrat que doni servei, doncs, al conjunt d'aquests dos equipaments i a tot aquest espai de veïns i de proper al nucli antic. Per tant, és un projecte que ens il·lusiona i en el que, doncs, de manera ferma li vam manifestar el nostre interès en fer aquesta millora.
I en aquesta millora hi hauria d'haver lloc per a l'Associació de Protecció Civil?
Aquest és una història que a mi ara em ve de nou, eh? Però en qualsevol cas estem en una fase únicament d'anàlisi de les possibilitats. Si realment hi ha aquestes possibilitats de tirar endavant una intervenció com aquesta, que també serà, doncs, òbviament serà costosa, hem de veure si es pot cofinançar amb la Generalitat i fins a quin punt, sí o no, i veure quins espais que don aquest terreny a nivell d'aprofitament. Si l'aprofitament és suficient, doncs aquesta podria ser una possibilitat, la que planteja en aquest cas el responsable de Protecció Civil de l'Escala, el senyor Joan Costa.
En tot cas, no hi havia hagut converses prèvies a aquesta trucada que ha fet ara?
No, perquè estem en una fase molt embrionària, més enllà de mostrar l'interès nostre, no hi ha hagut res més. Per tant, no hi ha hagut ni cap estudi previ. Per tant, és un moment, llancem el missatge de que això ens ho fem seriosament, que no podem, el que deia, no podem posposar una millora d'aquest espai, doncs, sense data, i que val la pena que ens ho comencem a plantejar seriosament, i és el que farem.
En Joan Costa ha trucat al 972-77-1000, és un telèfon a la vostra disposició, amb atenció directa, cada dimecres, amb una entrevista oberta, que podria ser un títol també de programa, entrevista oberta, en què jo estiro el fil primer, però que m'agrada tenir suports o tenir ajudes dels oients, en aquest cas en Joan Costa. 972-77-1000, el telèfon habitual, o bé un missatge de WhatsApp al 627-40-53-99. Dèiem, com engegàvem, Víctor, que aquest dilluns hi havia ple. Un dels temes destacats era el tancament de comptes del pressupost municipal de 2017, xifres cada any més positives, si cap, en la mesura que el que es destacava era aquesta xifra de 3 milions i mig, em sembla, 3.600.000 euros de romanent de tresoreria. Una cosa que ajuda amb la corda tan estreta que ens té lligada l'Estat en tema econòmic, a que cada any es va baixant també la ràtio d'endeutament, es va baixant, fins al punt que aquest any és el primer any que el romanent de tresoreria supera, més que no pas el deute que té l'Ajuntament. Fa 10 o 12 anys parlàvem de la xifra que rondava sempre els 12 milions d'euros.
Sí.
2.000 milions de les antigues pessetes. Això s'ha anat baixant, ara són 3 milions i poc més de deute, un 15% de ràtio d'endeutament. Pondrem un cop més aquestes xifres i què possibilita o aquesta evolució tan positiva.
Doncs aquesta magnitud pressupostària, que és el romanent de tresoreria, també podríem parlar de superàvit pressupostari, que és una magnitud diferent, però si ens centrem en això, que són els diners que podríem...
El diners que tenim en banc, no?
Podríem dir-ho així, eh?
En un moment concret, que és el tancament d'any, a final d'any.
Aquí es té en compte els drets pendents de cobrament, liquidats, que estan, i les obligacions també reconegudes, la resta, si suma el que tens en aquell moment a la caixa, i amb uns ajustos, doncs ofereix aquesta quantitat, que és una quantitat molt important, de 3.600.000 euros, que ens donen molt de marge i que explica moltes coses. Explica moltes coses, sobretot si l'acompanyem d'altres xifres, d'altres magnituds. I és que si aquesta quantitat es pot aconseguir una bona execució de la despesa, en aquest cas és així, per sobre del 90%, doncs això és important. Si a més ho fem sense augmentar la pressió fiscal, doncs també és important explicar-ho. Si a més ho fem apostant per fer una activitat inversora, doncs, a la via pública, en equipaments, molt important, doncs també, si tot això ho fas d'aquesta manera i a més tens aquest resultat pressupostari, aquest romanent de tresoreria, doncs la veritat és que les coses és per estar satisfet i per explicar-ho. I a més acompanyat, doncs, que això situa en el 15% únicament de rati d'endeutament, que tècnicament podríem dir pràcticament que estaríem en endeutament zero si féssim si ho simplifiquéssim molt i diguéssim devem 3 milions d'euros a llarg termini i tenim 3.600 a caixa a curt termini, doncs això podríem explicar d'alguna manera, doncs, que pràcticament l'Ajuntament està absolutament sanejat i amb les possibilitats això que té de cara al futur a nivell de marge per invertir allà en allò que sigui necessari per millorar una mica la situació del conjunt d'escalencs i escalenques. Per tant, estem molt contents. Hi ha una altra xifra important i és que tot això es fa també atenent quan toca el dia els pagaments amb els proveïdors. El període mig de pagament l'hem situat a la vegada que l'hem situat més baix, en 8 dies, a partir de l'aprovació de la factura. Aquesta és una mitjana, segurament hi ha oscil·lacions en funció de la factura i del proveïdor, però en definitiva és aquesta la xifra que surt d'aquest càlcul. I per tant tot plegat fa que estiguem satisfets de la gestió econòmica que s'ha fet en aquest darrer 2017 i que porta una inèrcia doncs, pràcticament de 10 anys, en el que l'endeutament d'aquests 12 milions d'euros es situen en 3 i de percentatge doncs, estàvem al voltant del 90% i es situarem en 15%, doncs, explicant també d'alguna manera que pràcticament aquest 15% s'acabarà reduint a 0 doncs, molt properament si seguim en aquesta línia. Per tant, jo vull agrair també als grups municipals que ens van, doncs, van votar, no era votació, però en tot cas, quan vam donar compte d'aquestes xifres, doncs, van mostrar la seva satisfacció perquè l'Ajuntament estigui sanejat, i en definitiva doncs, és una suma de molts factors la que ha fet possible que actualment l'escala estigui així.
Una pregunta que podria sorgir d'aquesta situació és dir, i ara aquest superàvit o aquest romanent, com s'ha d'utilitzar? S'ha de guardar la caixa? S'ha d'invertir en fer inversions? S'ha de destinar a reduir encara més el deute? Com es canalitza o es pot canalitzar?
Sí, la llei el que preveu, només preveu dues coses. Una, que és per defecte, és aixugar part del deute, per tant aquests diners haurien d'anar tots a amortització de deute de llarg termini, però també dona la possibilitat d'invertir en inversions financerament sostenibles. Per tant, no tot tipus d'inversions, però les que són financerament sostenibles, que són les que...
Què vol dir financerament
sí,
sostenibles?
Que són les que no generen una... Després una, un manteniment, un, no un manteniment, una...
Una despesa continuada.
Despesa. Per tant, si asfaltem carrers, doncs això seria una inversió financerament sostenible.
No entraria aquí creació de places de personal.
Exacte, això no es podria fer.
Perquè no seria una cosa finalista d'aquest any, sinó que voldria dir una despesa continuada més enllà.
Compromets una despesa futura, exactament. Això vull dir això, eh? I per tant, la despesa corrent tampoc és possible a partir d'aquest romanent. Per tant, tenim limitacions, tenim una... A més, és difícil a vegades d'explicar i de fer entendre. Dius, home, si tens diners, doncs, escolta, ja, segurament hi ha situacions que podríem doncs, reforçar amb aportacions econòmiques i que millorarien doncs, algunes situacions que viu el municipi. Però això, si no són financerament sostenibles, amb una sèrie de requisits que fixa aquí, en aquest cas el Ministeri d'Hisenda, doncs no podem gastar aquests diners i hem d'aixugar deute o fer aquest tipus d'inversions. A més, tenim un sostre de despesa. L'Ajuntament no pot pressupostar de cara a l'any vinent, sapiguent que tindrà un major ingrés, per exemple, en concepte de plusvàlues, com ha sigut aquest any. Com que sabem que la venda de segona mà funciona bé i l'any que ve tenim la possibilitat d'ingressar molts diners a partir d'aquest concepte, anem a reforçar les entitats, per exemple. Anem a donar més diners a les entitats o reforçar l'esport base. Doncs això no pots fer-ho perquè tens un sostre de despesa. I aquest sostre de despesa és el que tenim fixat i no pot créixer més enllà de la taxa de creixement que és el PIB. Per tant, una quantitat molt petita podem créixer en despesa l'any vinent respecte a aquest any. I això ens va limitant molt i això ens obliga, d'alguna manera, a tancar... Tenim una llei d'estabilitat pressupostària que obliga a les administracions a tancar el superàvit i si no podem, doncs, a vegades, gastar i no aixuguem el deute perquè hi ha deutes que no val la pena aixugar-los tampoc, que estem pagant interessos a un nivell baixíssim, molt i molt, al zero i poc, per tant, tampoc té massa sentit. Estem en una situació, segurament, que l'administració central hauria de revisar. De fet, ja ha fet un primer pas, ja ha obert la possibilitat de fer altres tipus d'inversions, per tant, aquí ha sigut una mica més flexible, però aquests anys de crisi han sigut molt i molt rígids, i sembla ser doncs, que l'any vinent, els propers exercicis, tot això es relaxarà una mica, perquè té poc sentit. L'Ajuntament està sanejat, tenim diners, i hi ha qüestions que s'han de resoldre, i s'han de poder doncs, invertir aquests diners si pertoca.
Més quan s'ha arribat a aquesta situació que dèiem, aquesta xifra, és clau allò, el primer any que el diner encaixa, el romanent, és més alt que el diner absolut que es deu a llarg termini. Es podria prendre una decisió, imaginem-nos la situació d'una butxaca d'una casa normal i corrent, on tenim més diners al banc que no pas en deute de la compra del cotxe, de la hipoteca, del que fos. Podríem pagar-ho tot, deixar-ho a zero el deute, i encara ens quedarien 4 calerons per anar fent el dia a dia.
Sí, el que passa és que...
Això és molt i molt simplificat.
Simplificar-ho, perquè és veritat que tenim aquests diners, però el primer trimestre hi hauran obligacions que haurem de reconèixer, que s'hauran de fer els pagaments, i si no tens aquest marge, doncs hauries de fer una pòlissa de
perquè
crèdit.
Perquè l'ingrés en un ajuntament tampoc és regular a tots els mesos de l'any.
Exactament.
Això pel que fa a números. Anem amb entitats més grans. Ja que surt el Ministeri, en aquest cas el d'Hisenda, que és el que colla tant i tant els ajuntaments, hi ha un altre ministeri que havia tingut molt pes fa unes dècades a l'Escala, com era el de Defensa. Fa 10 anys que hi va haver un acord històric, el de la compra dels terrenys de les Planasses. A partir d'aquell acord hi va haver una permuta i Defensa encara disposa d'una finca que ha intentat vendre en dues ocasions, no ho ha aconseguit, i ha fet una tercera convocatòria. Ha convocat una subhasta el 25 d'abril, dèiem a l'informatiu, amb un sistema que també hem detallat els trets o els eixos principals. Però a veure, des de l'Ajuntament, com es veu aquest cas. Tema que tractem d'aquí uns segons, Víctor, perquè donem prioritat primer a la trucada. Bon dia. No.
S'ha penjat.
Tornem-hi, doncs, a Defensa. Quina és l'oportunitat, quina és la importància o com es llegeix des de l'Ajuntament aquesta opció que fa Defensa, que es vol vendre aquesta finca, a tocar de les Planasses, a davant de lo que és ara Parc Natural, una finca que té possibilitats d'acollir una futura instal·lació hotelera.
Sí, finalment la valoració pel que fa a la gestió i per la relació que vam tenir en el seu moment amb el Ministeri de Defensa l'hem fet abastament, perquè jo crec que el que era substantiu era l'adquisició d'aquests terrenys i l'eliminació, la desqualificació, desclassificació de sòl. En aquest cas era un sòl urbà amb possibilitats de residencial, de convertir-se doncs, en residencial. Doncs això, doncs, en el seu moment, aquest risc ja ha desaparegut i aquest aprofitament que existia es va concentrar en una parcel·la que va a l'altra banda de carretera, en el que és compatible l'ús hoteler, és una parcel·la de 10.000 metres quadrats en forma rectangular i que té aquesta possibilitat com una possibilitat molt, molt real. I també d'alguna manera pot ser atractiva. I s'ha intentat per part de Defensa, tal com heu comentat, no ha estat possible, i ara doncs, la definitiva, a veure si via aquesta subhasta amb aquests tres moments dins del procediment que permeten anar rebaixant el preu fins a un preu que veurem si hi ha algú que té interès, doncs jo crec que seria una bona notícia doncs, que algú apostés per fer una inversió en aquell espai, al costat del Parc Natural, de les Planasses. Per tant, ho veiem positivament, però vaja, és una qüestió que no és competència nostra, que és una altra administració, i en aquest cas l'operació doncs, jo crec que va ser extraordinària en el seu moment, i ara en tot cas veurem si es materialitza aquest aprofitament que té Defensa a partir d'aquesta compra i ingressen uns diners que no han ingressat fins ara.
Defensa no estaria content perquè ingressaria aquests diners, i qui comprés el terreny segurament seria per explotar-lo vol dir fer un hotel, amb un municipi tan mancat de places hoteleres que també ho veuria la mar de bé, entenc.
És veritat que el tema de les places hoteleres, potser algun dia haurem de dir que ja no estem mancant de places
hoteleres. Ja no manquen tantes.
Tot el que es va apuntant es va concretant. Home, haurem trobat un equilibri, jo crec que molt, molt bo, pel que fa allò a l'allotjament, a l'ús turístic, al càmping, a places hoteleres. Per tant, jo crec que la cosa apunta molt bé, sobretot perquè els hotels donen una cosa que no donen segurament altres tipus d'allotjament, i és que el que té un hotel li fa una inversió, li vol treure rendibilitat.
Evident.
I a l'estiu és evident que li traurem, però a l'hivern doncs, haurem de fer mans i mànigues i haurem de veure de quina manera poden l'instal·lació, l'equipament, com més temps obert millor, i això, òbviament, té un retorn al conjunt de l'Escala.
Passem, doncs, a la trucada. És la Flora Bofill, no sé si és la mateixa que havia trucat fa uns instants i que se'ns ha tallat la línia. Flora, bon dia.
Hola, bon dia. Bueno, primer felicitar d'això de la deuta, que ja la tenim sanejada, ho trobo fantàstic. Perquè això és molt important per una vila, eh? Poder és la primera vegada històrica, no? Bueno, després, demanar, a veure que sóc molt pesada, però el meu carrer és molt fastigoset, eh? El Mas Ferrer.
Carrer de... Germans Mas Ferrer.
Sí, torno-te a demanar-li, a l'alcalde, ja sé que em tractarà de pesada, però bueno.
No, en absolut.
Ah, bueno. Després, bueno, però felicitar-lo primer, eh? Això és veritat, eh? Perquè, de veritat, està contenta, eh? Després, no sé si seria factible posar un microbús d'aquests menuts, això que semblen caixes petites que corren, caixetes, no? Però és que l'Escala té molts racons ara ja i molts puestos, no?, per parar. Vull dir, no sé, és que això diuen tothom, és que no és viable econòmicament. Bueno, però hi ha tantes coses que es paguen que no són viables. A més, invertir en aquestes coses no ha de ser mai viable per l'Ajuntament, no? Vull dir, no crec que sigui un negoci. Ha de ser una... O sigui, jo crec ara que l'Escala ja requeriria uns petits autobusos. Això, pel meu punt de vista, eh? I que no tenen per què ser... Que no em diguin, oh, és que no donen diners. Bueno, és que, escolta, s'inverteix en ràdio, televisió i tot això no dona mai diners. Però, és clar, els nostres diners han d'anar en coses que ens vagin bé pel poble, eh? han de repercutir en benestar pel ciutadà, que és el que ha fet ara aquest noi d'arreglar tota aquesta deute. I res més,
molt bé.
Que vagi molt bé.
Queda claríssim, Flora.
Vinga, adéu, eh?
Adéu-siau, fins ara. Dos apunts ben clars, la felicitació i el però. Després.
Sí, aquest és un tema recurrent, jo crec que fa molts anys que se'n parla, i fins i tot es va fer alguna...
El transport urbà.
Sí, alguna prova.
Hi va haver una prova, no sé si... Jo diria que era el període 2005-2007,
sí,
va durar uns mesos, no va arribar a fer l'any sencer, em sembla, i aquella prova, o d'aquella manera, no va ser... Tampoc va tenir molt i molt d'ús. Ja no era només el tema viabilitat o no, sinó realment els usuaris que se'n van servir. En tot cas, però, en Víctor.
Sí, a veure, jo estic d'acord amb una cosa amb el que diu la Flora, és que no es pot parlar en termes de viabilitat o de rendiment econòmic o de negoci. És evident que tots els serveis públics no han de portar, no han d'anar acompanyats d'un negoci perquè sigui necessari prestar-los. Per tant, això és evident. Ara, això no vol dir que no s'hagi d'avaluar seriosament quin és el cost i quin és el benefici. El cost, la relació cost-benefici, doncs, és important per un servei públic també. Per un privat és evident, i per un públic jo crec que també s'ha de tenir en compte. I per tant, jo ara aquests dies, ara sí, potser sí que em faig passat jo, perquè parlo d'allò del poble que creix, que es va transformant i que es converteix en una petita ciutat, que tenim això, un institut, dues escoles de primària, un CAP que s'ampliarà, una caserna, Mossos d'Esquadra, tenim una biblioteca, doncs, que volem projectar en aquest mateix espai. Jo crec que hi ha molts elements, una planta de tractament d'aigua que millorarà molt la qualitat. Hi ha elements que ens diuen que estem creixent i que hi ha una sèrie de serveis que els hem de prestar i que som un poble, doncs, amb certa entitat. I, per tant, el tema del transport urbà segurament s'ha d'abordar, també. Ara, és una qüestió que jo veig francament difícil i no sé si ens podem mirallar en algun altre poble com el nostre, fins i tot més gran, que hagi apostat per aquest servei de bus urbà, que hagi funcionat, que jo crec que és un tema segur que tractar, per tant, de pesada no la tracto, la Flora, al contrari, jo crec que és una qüestió que si en el seu moment, estem parlant de fa 10 anys, ja es va veure aquesta possibilitat de dir, bueno, anem a veure què passa, anem a provar-ho, a veure si funciona. Doncs 10 anys més tard, doncs per què no, hauríem de començar a pensar seriosament si hi ha alguna alternativa. Jo, un transport urbà amb un minibús, és que, clar, hi ha d'haver una freqüència molt alta, el tema de les parades, tot això és molt complicat. Tenim un carrilet que funciona, doncs, també com a transport urbà, més enllà de bus turístic o de transport turístic també com a transport urbà. Ara, cada vegada el comencem abans, aquest any vam començar pel MIC i per la Setmana Santa, per tant, i vaja, no costa molt que funcioni. Per tant, és un servei complicat. Una altra cosa és dir, home, poder no un transport urbà en el sentit de muntar uns circuits i que contínuament, doncs, vagin passant per transportar persones que es mouen d'una banda a l'altra del poble, això jo ho veig molt difícil, però potser sí alguna llançadera des d'algun aparcament, per tant, algun element, alguna cosa en aquesta línia que apunta la Flora, jo crec que valdria la pena que séssim a pensar.
Dos minutets i seran a les dues. Acabarem el programa d'avui amb una pregunta. En dos minuts dubto que puguem resoldre-la, però en tot cas l'aguantaríem per la setmana vinent. I va lligada amb el ple, i és que abans de la sessió plenària, amb una persona que fa com a mínim tants anys com jo que va a tots els plens, o quasi tots, em feia la pregunta, i per quan, Abel, saps res de... si a l'escala algun dia el públic podrà plantejar preguntes al ple? Diu, en un poble amb tanta participació ciutadana, amb tant de síndic de greuges o amb tanta canalització de la informació, algun dia els assistents al ple, ciutadans, podrem fer preguntes als regidors? Això està plantejat, això hi ha possibilitat de fer-ho algun dia? De què hauria de dependre, Víctor?
Que hi ha possibilitats, és evident.
Hi ha antecedents amb altres poblacions.
I sí, hi ha algun exemple, segurament. I, per tant, és una possibilitat real, és clar, només faltaria. I depèn del propi ajuntament. En qualsevol cas, és veritat que no s'ha plantejat i que, doncs, hi ha assistència als plens. Jo crec que els plens, jo estic prou satisfet de com es gestionen, de com s'intervenen, de la manera que s'afronta, doncs, els punts, com es debaten. Jo estic molt content de com funcionen els plens i vull agrair la participació de tothom, dels 17 regidors. És veritat que el públic, en aquest cas, no hi participa, i valorar aquesta possibilitat, doncs, bueno, podré, no estaria de més. En tot cas, no s'ha plantejat i no hi ha previsió de que es plantegi a curt termini.
Va, doncs no haurem d'aguantar-ho fins la setmana entrant. La pregunta ha estat, prou aclaridora. No hi ha voluntat, no hi ha... De moment no s'ha plantejat.
Sí, però al final, Abel, el representant doncs, de cada grup polític doncs, té presència en el ple i té el dret doncs, a expressar la seva opinió i al final canalitzem, al final el ciutadà canalitza les seves inquietuds a través
d'un regidor,
de la formació, d'un regidor, i per tant tot el que es vulgui plantejar segur que té resposta doncs, en veu d'un altre regidor, i té pregunta i té resposta. Per tant, tampoc és que això representi cap mena d'impediment doncs, a contestar el que pertoqui, i faltaria més. Per tant, això és absolutament obert i jo crec que funciona bé.
Arribem a les dues. Víctor, moltes gràcies. Fins la setmana vinent.
Gràcies a tots i molt bona tarda.
Les dues, i ara notícies. Notícies en xarxa, edició migdia. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.